Atles Subversiu.
Obrim el mapa mundi. En aquest espai, cada diumenge, coneixem altres llocs del món amb diferents mirades i aquesta setmana ens fixem en... els països bàltics. I anem cap als països bàltics, és a dir, Estònia, Letònia i Lituània, perquè aquest any que comencem, el 2018, commemoren el centenari de la seva independència. Va ser l'any 1918 quan els tres països van marxar d'una Rússia en plena revolució i van constituir-se en repúbliques independents. Fins i tot Estònia hi dedicarà una moneda de 2 euros especial per celebrar-ho. I des de les repúbliques bàltiques ens arriba una postal.
La postal. Antoni Dalmases.
Molt bon dia, amics del suplement. La primera postal d'aquest 2018 és el resultat de dues circumstàncies que la fan singular. La meva carta als Reis Mags d'Orient i el meu desig d'aprendre'n pel món. Com a tots els que han procurat fer bondat durant l'any, i bondat vol dir mirar d'actuar amb decència i dignitat, cosa que exclou un munt d'individus, un servidor va fer la seva carta amb un desig senzill i compartit per moltíssima gent. Vaig demanar als reis que ens portessin la república. No és contradictori. Si un rei és rei de debò, porta el que li demanen. El fet d'apuntar tan alt em va fer reconsiderar la meva ambició i per si de cas trobaven algú amb males intencions pel camí, vaig dir que estava disposat a esperar un temps, que no calia que me la deixessin ahir mateix, però, mentre esperava, els demanava un bitllet per visitar algunes repúbliques joves per poder anar veient com van les coses i aprendre'n dels republicans que hi ha pel món. Així que vaig escriure que m'aniria bé una visita a les repúbliques bàltiques. I pam! Ahir, dins d'una sabata, m'hi havien deixat uns bitllets d'avió per arribar-me a Vilnius, la capital de Lituània, la primera de les repúbliques que es va proclamar al març del 90 i que va ser reconeguda el setembre del 91, és a dir, un any i mig després. Quin goig, oi? No va ser fàcil, no. Van patir bloqueig i després de suspendre durant 100 dies la república per dialogar, us sona? Van rebre un atac militar soviètic que va deixar 14 morts i 700 ferits, però se'n van sortir. De tot s'aprèn, encara que sigui dur. Us deia abans que aquesta postal és singular i rara, perquè l'escric mentre viatjo, abans d'arribar al destí, o sigui, que explico el que vull visitar i encara no he vist. A Vilnius, per anar aprenent, penso anar al Museu de les Víctimes del Genocidi. El govern i la Unió de Presoners Polítics i Deportats, un nom interessant, oi? El van inaugurar l'any 92 en el mateix edifici on hi havia hagut l'antiga seu de la KGB soviètic. I allí s'hi mostren tota mena de documents i testimonis que recorden l'ocupació de la URSS durant 50 anys. La segona escala del meu viatge cap al nord serà Riga, la capital de Letònia, la república programada el maig del 90 i oficialitzada un any i 4 mesos després, l'agost del 91. Allí visitaré el Monument a la Llibertat, un monòlit que va ser el punt de concentració de moltes manifestacions independentistes que van defensar les institucions en un exercici de resistència passiva davant les tropes soviètiques que van fer 6 morts, però. I la tercera república que visitaré serà Estònia, el país que es va independitzar un dia abans de Lituània, l'agost del 91. A Tallinn, a part de visitar el Museu d'Art del Palau Kadriorg, un edifici barroc espectacular que va fer construir el tsar Pere I al segle XVIII, no em perdré pas al Museu de l'Ocupació sota el règim soviètic, que serveix als estonians per mantenir viu el valor de la llibertat que fa temps que gaudeixen. Serà un viatge de pocs dies, en llocs on fa fred, però el fred espavila. I aprofitaré per admirar les aigües grises del Bàltic, content de conèixer les joves repúbliques lliures, amb un deix innegable d'enveja, però amb l'esperança que el meu regal de reis pendent no trigui gaire a arribar. Des de l'aire, doncs, us desitjo un any ple d'alegries, en què sigui possible, com diu el poeta, la difícil i merescuda llibertat, sobretot per als exiliats i els empresonats injustament. Salut a tots els catalans de bé.
Gràcies, Dalmases. Estònia, Letònia i Lituània, en ordre de nord a sud, són 3 repúbliques relativament joves. Aquest any celebren el centenari de la seva independència de Rússia. Tot i això, l'any 1940 van tornar a incorporar-se a la Unió Soviètica, fruit del pacte Molotov-Ribbentrop. Així doncs, no va ser fins al 1991, després de la desintegració de la URSS, que els països bàltics no van tornar a ser repúbliques independents.
Albert Biorlegui.
Abans que el vent huracanat de la modernitat arraconés tot indici de permanència, perquè fins fa relativament poques dècades les notícies es renovaven un cop cada 24 hores i no un cop cada 24 segons, a les escoles ens deien que els mapes que ens ensenyaven geografia estaven sempre desfasats perquè les fronteres s'anaven redibuixant pràcticament cada dia. Un dels casos més vistosos del segle XX va ser, sens dubte, el de les estats bàltics, que es van declarar independents ara fa un segle, tot i que per molt poc temps. De manera que, al primer atle subversiu d'aquest recent estrenat 2018, farem una breu visita als 3, resumint-ho tot plegat en només 3 pel·lícules i una cançó. Amb poc més d'un milió d'habitants, Estònia ha estat íntimament lligada amb els països nòrdics. La seva història, com la de qualsevol país, és atzarosa i a l'edat medieval va ser especialment convulsa. Dels llocs que podem visitar a la capital, Tallinn, hi destaca la catedral d'Alexander Nevski, consagrada al cabdill del segle XIII, que el 1242 va sortir victoriós de la batalla del llac Peipus, famosa perquè va tenir lloc quan el llac estava congelat. El personatge va ser tractat al film homònim que va dirigir Sergei Eisenstein l'any 1938.
Yes, Jesny, Alexander. Nevski, твоє прозвище.
Ага.
Ти бил шведов?
Я.
А здесь що делаєш?
El nostre següent destí és Letònia, 2 milions d'habitants i amb capital a Riga. Un dels fets més destacats de la seva història va ser la Guerra Livona, que durant 25 anys va enfrontar Dinamarca, Polònia, Rússia i Suècia per controlar part del país. Un dels seus protagonistes va ser el tsar Ivan IV, Ivan el Terrible, com és conegut popularment. I el tema seria tractat a Tsar, de Pavel Lunguin, un film del 2009 on els recreava la soledat i els dubtes que es troba tot aquell que puja al poder.
Нет большего греха, чем царской воле ослушаться, ибо написано: всякая власть от Бога.
Lituània tampoc va deslliurar-se de guerres i confrontacions. La seva gran gesta de l'edat medieval va tenir lloc a principis del segle XV, quan la dinastia Jogàlia va formar la mancomunitat polaco-lituana que va permetre vèncer a l'ordre teutònica a la batalla de Grunwald. Alexander Ford ho va reflectir l'any 1960 en una superproducció polaca que va portar per nom Los Caballeros Teutónicos.
El 15 de julio de 1410, las tropas de la Orden del Hospital de Santa María de Jerusalén se enfrentaron con los ejércitos del rey de Polonia y del príncipe de Lituania en la batalla de Grunwald.
Estònia, Letònia i Lituània no només comparteixen una història atzarosa, sinó també el que en el seu moment es va anomenar la Revolució Cantada, l'expressió que s'utilitza per referir-se al que va passar entre el 1987 i el 1991, quan els tres països es van independitzar de la Unió Soviètica. El terme va ser utilitzat per primer cop per l'activista Heinz Valk, que el va utilitzar al referir-se a les cançons tradicionals estònies que es van cantar per reivindicar la independència. Aquí tenim una de les més destacades.
Gràcies, Beorlegui. Artur Ramon, bon dia.
Bon dia, Guillem.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Amb l'Artur Ramon, cada diumenge obrim museus pel món. I en aquesta primera setmana del 2018 anem fins a les Repúbliques Bàltiques, perquè aquest any Estònia, Letònia i Lituània commemoren el centenari de la seva independència. Avui, amb l'Artur Ramon, anem cap a les Repúbliques Bàltiques. I comencem per Letònia amb una dona, Jana Brike. Ens presentes una de les seves obres on hi veiem una noia gairebé nua estirada al mig d'un camp i escoltant música amb un mòbil. Per tant, deduïm que és una obra ben contemporània.
Molt contemporània, perquè Jana Brike va néixer l'any 1980 a Riga i té, per tant, només 37 anys.
Joveníssima.
És joveníssima. Joveníssima i, a més, utilitza, ara ho veurem, uns mitjans, sobretot digitals, per fer la seva obra. És a dir, no treballa amb la pintura convencional, sinó que molta part de la seva obra està feta per ordinador.
en aquest quadre que ens has portat hi veiem aquesta noia que parlàvem, que no la veiem tota sencera, però sí que hi veiem tot un fons de camp, de blau cel, sí, de núvols. És a dir, ens imaginem que estem en un dia de primavera, perquè hi veiem flors també. I què et transmet, tu, aquesta pintura, aquesta noia escoltant música, aquest contrast entre la natura i la tecnologia?
Mira, a mi em sembla una obra molt evocadora, perquè d'una banda té un component antic, podria ser una Venus antiga, de les que trobem als quadres del Renaixement, sí, però posada naturalment en el context d'avui. És a dir, és una noia, primerament, que el seu model de bellesa és actual, és una noia com poden ser les models, bastant prima, no? Així una mica estèmica.
Sí.
Després...
No li sobren gaire
esquils. No li sobren una mica, diguéssim, és un model Kate Moss, per entendre'ns.
Exacte.
Després veiem que és una noia que porta, o com tu bé deies, aquests auriculars, que està escoltant música en un mòbil, o potser ens està escoltant a nosaltres.
Potser sí. La saludem des d'aquí.
La saludem des d'aquí. I després, fixa't que té... que tota l'obra aquesta de Jana Brique té un component eròtic molt fort, perquè està mig nua, perquè fixa't com està agafant el mòbil en una posició propera
al pubis. El té gairebé, sí, pubis. A la cuixa, t'està tocant els cabells per sobre d'un pit,
sí,
també.
Sí.
És molt evocadora.
És molt evocadora i és una part de la seva obra, perquè després ella fa unes obres bastant com surrealistes, oníriques, és a dir, he estat veient la seva producció i és molt variada. Té aquesta vessant.
He vist unes de molt inquietants,
molt inquietants,
amb uns nens i unes nenes,
sí,
amb unes cares i amb unes posicions...
Amb uns ulls vermellosos,
sí,
que semblen com uns aliens. És molt... Jo crec que vol provocar, i per la joventut que té, veritablement ho fa molt bé. I a més em sorprèn aquesta tècnica de dibuixar...
Que l'explica'ns, això.
Sí.
Com ho fa per fer...
Mira, ella dibuixa a través de l'ordinador. I els quadres els fa d'una manera, diguéssim, completament digital.
És a dir, amb una tauleta d'aquestes,
sí,
òptiques,
sí,
i dibuixa allà a sobre.
Com ho fan molt, per exemple, l'últim David Hockney està treballant així. Però després ho imprimeix i ja li posa color, ja, és a dir, utilitza les dues tècniques.
Fa una mescla.
Fa una barreja entre la tradició i la modernitat. I trobo que el resultat... És molt bonic, és molt suggerent i té aquests colors, a més, tan forts, tan... Veritablement, a mi em va cridar molt l'atenció. T'he de reconèixer que no la coneixia perquè no sóc expert en art dels països bàltics, però que una de les coses boniques, amb la Mercè sempre ho comentem, d'aquesta secció és que ens permet a tots anar descobrint artistes nous i alguns de molt joves, com Jana Brique.
Doncs qui la vulgui descobrir més a Jana Brique la pot trobar a la seva web www.janabriqueamk.com o també fins i tot a l'Instagram, on la podeu seguir amb @janabrique. I ara al Museu Imaginari, que som a les Repúbliques Bàltiques, canviem cap a la segona obra. Un instant és subest con las est sol encima ma que la buele bicutelau mis ni ui. No ens movem de Letònia, Artur, perquè ens portes un quadre, per això, totalment diferent de l'anterior. Ara,
sí,
estem parlant de Mark Rothko.
Estem parlant del gran pintor de Letònia de tota la història.
Aquest sí que el coneixies, eh?
Aquest sí, aquest sí. Aquest és un clàssic de la història a l'àrea.
És un quadre que es titula Taronja i Groc, que és de l'any 1956, i crec que el títol ho diu tot, perquè el quadre és bàsicament això, dos rectangles, un de color taronja i un de color més grogós, sobre un fons també ataronjat.
Sí, Rothko té això, té aquestes tintes tan planes i aquest, sobretot, Rothko és el color, és l'estudi del color i el rerefons de Rothko, que és el que més m'interessa a mi, és sempre molt transcendent,
clar,
molt espiritual.
Perquè, Artur, això per alguns podria semblar un quadre sense sentit, un quadre que només hi ha dos rectangles de dos colors diferents, podríem dir que això ho puc fer jo, allò típic, això ho fa el meu fill, això ho fa un nen.
Aquesta és la visió...
Allò que li diuen a Miró,
sí,
també, no?
Aquesta és la visió que s'acostuma a tenir davant de l'art abstracte. Rothko, posem-nos en context, és un dels màxims representants de l'expressionisme abstracte, juntament amb Pollock i amb altres, no? Ell ve d'una família... letona, que es van haver doncs d'exiliar a principis de segle i arriben a Nova York i ell a partir d'allà, ell volia ser primer actor de teatre Inclús fa uns cursos amb la dona del Clark Gable.
Mira.
Però no, era bastant lleig i no donava per actor, per galant.
Sí, potser ho feia bé, però la cara no li acompanyava.
Llavors ens vam perdre potser un bon actor, però vam guanyar un pintor
extraordinari.
Sí. Ell comença amb un llenguatge més surrealista, però a partir de l'any 46 troba la fórmula, troba el seu estil, troba la seva manera d'explicar el món.
Que és el color.
Que és el color. Que és el color i són aquests camps visuals tan diferents, utilitza diferents colors sempre, i que veritablement el caracteritzen com un artista extraordinari. Primer per haver inventat això, i després perquè, ja et dic, quan estàs davant d'un quadre Rothko és com quan estàs davant del mar, és hipnòtic. Mira, jo tinc un amic, el Marc Carmona, no el coneixia, i des de que coneix a Rothko no pot parar d'anar a veure exposicions i de... És a dir, és que crea addicció.
Clar, perquè tu et poses davant d'aquest quadre que tenim aquí al davant, d'aquests dos rectangles de colors vermellosos d'ataronjats, i tu què penses?
Davant de la reproducció no pots sentir res perquè no tens ni la textura ni la dimensió. Són quadres de format molt gran. Uh-huh. Tu quan els veus, per exemple, doncs, els grans museus, que a tots hi són, exposicions, de veritat, tens com una esgarrifança perquè et porten com a un estat quasi espiritual o religiós. I per tant, Rothko, jo crec que part de la seva força està en això, en construir a través del color, a través d'aquesta visió, un rerefons completament transcendental i que t'arriba molt. I això, mira, jo una de les coses que tinc pendents és anar a la capella Rothko.
Què és això de la capella Rothko?
Mira, la capella Rothko està a Houston, per tant em queda una mica lluny,
Estats Units,
però hauré d'anar un dia, perquè això ho va fer la família de Menil a l'any 1971, que amb un edifici de planta octogonal i llum cenital li van encarregar a Rothko que pintés aquests 14 olis, que perimetralment estan disposats en aquesta capella i que fan un efecte extraordinari.
Però és una capella, eh? És un lloc per anar-hi a resar o per fer-hi misses.
Mira, i fan... Jo vaig entrar a la web l'altre dia i fan tota mena de conferències, actes culturals i també religiosos, però interreligiosos. És a dir, no està destinada a una sola religió. Perquè el que es busca és una mica aquesta idea transversal de l'espiritualitat, no? Que amb Rothko és molt clara. Aquí ho han intentat fer a la capella de Santa Cecília de John Scully. És una mica comparat amb això. O la capella que hi ha de Tàpies a la Pompeu.
Però l'original és la de Rothko.
Però això són sucedanis que estan molt bé, però l'original és la de Rothko, que és menys coneguda perquè, clar, està a Houston. Has d'anar a Houston a veure-la.
Doncs va, canviem de país. En comptes d'anar a Houston, anem cap a Estònia. I a Estònia hi anem acompanyats de Lídia May, una altra dona. Avui ens han exportat dues. Per tant, avui, 2-1.
Avui hem fet un homenatge a la Mercè.
Costa trobar dones, per això, en el món de l'art,
molt,
Artur?
Molt, costa molt, però se'n troben. Sí, si les vols buscar, les trobes, perquè n'hi ha ni de boníssimes. Aquesta és una clara. A més, van ser dues germanes, les May.
Eren artistes les dues.
Eren artistes, una arquitecta i l'altra, doncs, pintora, que és la que ens ocupa, la Lídia.
I Lídia May es dedicava sobretot a l'aquarela, oi?
A l'aquarela.
I això és una aquarela, això que ens
porta? Això és una aquarela, però fixa't quina...
No ho sembla gaire, per això, no, eh? Quan jo l'he vist, no m'ha costat identificar-ho.
Però quina qualitat, eh? És un bodegó extraordinari, amb aquest... un bodegó per esmorzar, eh? Amb aquests croissants i aquesta... una mica per posar el te o el cafè, i és veritablement una obra que està molt empaltada dels anys 20, del realisme als anys 20, el que es diu la nova objectivitat, que recorre tota Europa i arriba, doncs, també als països bàltics. I veritablement aquesta és una obra, jo crec que molt que pot identificar molt bé a Lídia May, perquè ella va treballar molt el bodegó.
Sempre s'ha dit a dir, no sé, si és veritat, Artur, que és una de les tècniques més difícils, l'aquarela.
Sí,
Com s'aprèn?
Mira, hi ha dues tècniques que són mortals pels artistes. Una és el pastel i l'altra és l'aquarela. Per què? Perquè les dues tenen una cosa en comú, que no pots tirar enrere. És a dir, tu amb una pintura, si t'equivoques, tornes a posar
la pintura a
l'oli. Exacte. T'equivoques, que pots equivocar, i pots pintar a sobre i no passa res. Amb una aquarela és un exercici molt difícil, perquè com es fa amb, és el pigment en el color, el pigment de color, perdona, en l'aigua, això com ho fas tirant enrere, mullant una altra vegada? És a dir, és un
fins
molt...
que et carregues el paper, no?
Clar, és de primera intenció. I amb el pastel passa el mateix. Són tècniques fràgils i, per tant, per ser un virtuós de l'aquarela has de ser molt bo en el primer moment. És a dir, si no t'admet error. Per tant, és molt fresca també la tècnica, no hi ha trampa. I aquí n'hem tingut de boníssims. El millor aquarelista de la història de l'art, mira què et dic, eh?
Ara em diràs que és català.
Sí. Ja el pots veure ara a Madrid.
Qui és?
Fortuny. Fortuny és un aquarelista extraordinari. El venedor de tapissos que tenim a Montserrat és la millor aquarela, per mi, de la història de l'art. És una autèntica prodigi. I llavors és molt difícil arribar a aquesta qualitat. Arribar, per exemple, a com fa els brillos la Lídia May, a aconseguir aquestes qualitats tàctils amb l'aquarela. Has de ser molt bo.
Doncs ens apuntem la visita a Montserrat i també crec que és el Prado, oi, que podem veure
el Prado, Fortuny? El Prado, Fortuny, que no l'hem de deixar de veure.
Doncs hi anirem. Artur, moltes gràcies.
A tu.
Hem obert un nou museu als Països Bàltics i ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
El suplement.
Avui no